para... Ai!
Escolta'm, Clara, bon dia, abans
què?
Que tot.
Perdona, com saps que sap la Clara això abans de començar? Perquè home, porto unes ulleres com la Rocío Jurado.
Sí, portes unes ulleres que sembla una plaça de toros, però cada ull, eh?
Escolta'm.
Però conec, home, si, com vols que no sàpiga que ets tu?
Home,
si t'acabo de veure i t'acabo de tocar i t'acabo de tot.
És que, escolta'm, tu no has notat últimament, deixa'm saludar garrotxins, garrotxines, ciutadans i ciutadanes del món. Escolta'm. Que a mi em paren pel carrer, escolta'm.
I per això t'has posat aquestes ulleres.
Home, clar, tu ja tinc jo el sentiment de BDT volcànica, però ja. Quan la gent t'atur i em diu oh, escolta'm, lo bé que m'ho passo.
Com t'ho diuen? Com diuen? Com ho fas?
No, quan la gent va, oh, ets la Clara. Oh, oh. A vegades em passa que clar, a la ràdio no et veuen, no? I hi ha gent que potser és raro, però no em coneix, no m'ha vist, no? I me sent, o sent la veu, o sent el meu nom, i llavors de cop, saps com les gallines... Ets la Clara de la ràdio!
I per això t'has posat aquestes ulleres.
Home, perquè jo... És que, escolta'm, jo estic com la Lina Morgan quan estava a la Latina, agradecida i emocionada, nen. Oita, aquí, mira, amb les ulleres entro... Ole. Mira com m'he posat, avui ets estupenda,
avui
no diguis
estupenda,
que no.
Sí,
mira,
sí,
t'he
sí.
portat unes ulleres per tu, posa-te-les.
No, home, ara?
Home, tu ets el meu Paco Valladares, aguanta'm! Aguanta-me.
Escolta'm una cosa, són graduades aquestes o no?
Home, com no són graduades.
Són de sol, no?
Clar, normals.
Sense graduar.
No, les del
doncs
cercle...
no me les vull posar perquè cauré.
Però si és igual.
No, home, no.
Mira-la.
Ja t'hi trobes, tu, eh?
Sí, per això sempre canten malament les vedetes. Per això jo no he triomfat com a vedete.
Perquè cantes bé, no? Clar. Ja. Porque tantos
debo. Sembla que la vegi la Lina Morgan, allò que feia amb l'encameta, que la fotia, te'n recordes?
Sí,
que posava
sí,
una cama torta.
Oi tant, semblaven llonganisses allò. Semblava...
Jo ho sé fer, no? Aquell pas, jo ho sé
després
fer.
Després me'l fas.
Després, sí, perquè ara potser trencaré. A veure, jo vull que digui... Vinga.
Ja reconozco ara.
El pas sempre el mateix, el caballero, jo sortia amb Paco Valladares, i vinga, amunt i avall. Jo convido la gent que ens escolta a fer de BDT, homes i dones. Home, no diguis, guitarra aixeques. T'imagines amb les plomes, no?
No, és el que et falta avui, les plomes, només, ja. Perquè
bones cames tenia la Lina Morgan.
Home, tu
totes
també, no?
Totes les vedetes, jo sí, això sí, també ho tinc de vedete. Mira. Y emocionada solamente puedo decir gracias por venir. Alça aquí, quina alegria. Bueno,
molt bé,
deixa'm
molt bé.
Treure.
Doncs escolta, ara... després de fer aquesta fantàstica presentació que hem fet amb les ulleres...
Em canvio les ulleres de sol de BDT
ja
per les del Cerca, que són les útils ara per poder fer la secció.
Ja ens posarem les ulleres i farem la fotografia adient.
I et diré una cosa, de vegades, si tu vas de BDT, has d'anar de BDT a totes. Amb això vull dir que, mira, la Paz Padilla, per exemple, que és algú que tu dius, home, la Paz Padilla és BDT, no és BDT, déu-n'hi-do, la Paz Padilla. Que...
BDT, genio, tu la veus BDT.
Genio i figura, vull dir, aquesta
figura,
actitud,
sí, però
no?
Però BDT no la veig gaire.
Bueno, tu saps que la Paz Padilla, el mes de gener, se'n va anar al programa del Sálvame, que això ja ho fan, de marxar, però ella és l'única que no ha tornat. Ella va marxar perquè va tenir una discussió amb la Belén Esteban.
Sí.
Arran d'una entrevista que li havien fet a la Paz Padilla, no t'ho perdis, és que l'entrevista, mira, tu veus un zoom i veus l'Ani Gartiburo que entrevista, atenció, a la Maria del Monte...
Sense maquillar,
i a la Paz Padilla, totes tres allà. I clar, es posen a parlar de coses. Clar, això d'entrada ja és incendiari, perquè no saps aquestes què et poden dir. Bueno, total, va sortir el tema vacunes i Covid, que la Paz Padilla... diguéssim que amb aquest tema sempre ha tingut opinions controvertides, no?
Yeah.
I intenta parlar de les vacunes, ho dic perquè ara sentirem el tall original que ha fet que finalment Telecinco acomiadi Paz Padilla, que és la notícia d'aquesta setmana. L'han acomiadada.
L'han fotut fora.
Clar, perquè va marxar, no va tornar.
Però de tots
per
els
incompliment
programes,
de contracte.
O només
de tots,
en un, tots els programes.
De tots. De fet, ja l'havia anat arraconant.
Sí.
I quan va passar aquest incident, vull dir, ja la veiem només gravada i a algun lloc, i finalment l'ha acomiadat per incompliment de contracte. Ara ens ho explicarà abans un youtuber, però primer escoltem el tall original on Paz Padilla fa aquestes declaracions que després... diguéssim, potser sí que són tretes de context i se n'aprofita la Belén Esteban i allà hi ha la guerra estesa. Endavant.
Tenen les dues vacunes.
Clar, però si és que da igual, les vacunes no sirven para nada.
I lo ha vuelto a pasar.
Mira, la vacuna és una proteïna que te meten la Spider, que es la, la proteína por, la, por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de Luján. Y el bicho ha mutado, ahora tenemos la Oritrón, ha mutado. Y ya el bicho es como que ya no entra por la puerta, entra por la ventana. Claro, te metes la Spider, que es la de la ventana, la puerta, pero ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te ponga, dos, tres, el virus ya entra por otro lado, con lo cual te infecta.
Cualquier variante te puede pillar.
Claro, evidentemente, lo que ha pasado, las dos, la Delta y la Omicron, han, han mutado en África. Lo bueno,
bueno, a ver, chicas. Dicen,
lo bueno que dicen es que en África se ha contagiado tanta gente, ya está tanta gente inmunizada, que hay muy poca gente ya con COVID, que se piensa que este será el final del COVID.
Pero tú lo has entendido, ¿no?
A ver, la Omicron.
Omicron,
eh? Omicron.
Omicron. Pero la que pregunta és la Maria del Monte, un altre doctor també amb el tema. Sí, i la Gertiburu mirant-s'ho amb una cara en plan... No, perquè entra per la ventana, no, que per la puerta, perquè a ti te vuelve a entrar, però tu lleva la vacuna...
Ara entenc perquè l'han fotut fora. No per això, sinó perquè com que parlava de les finestres i les portes, en castellà diuen, coge la puerta i vete.
Ah, devia ser això, coge la puerta i vete, però clar, és a dir, ella, a veure, la Paz Padilla està vacunada, però clar, tu la sents i no serveix per anar. Ella va intentar explicar científicament...
Sí, molt.
Perquè no serveix per anar les vacunes. Jo crec que no se'n va sortir, bueno, clar, conversa...
amb la Maria del Monte.
Això va aixecar, sí, això va aixecar molta polseguera a xarxes socials, vale? I llavors en el programa següent del estic anòmica avui total, eh. Ajuda'm una mica perquè diu
anòmica.
És allò que passa que
sí,
no me surten els noms.
Paraules, sí.
Comença el Sálvame i surt el tema aquest, la Belén Esteban li diu que tu que eres un antivacunes i no sé què, l'altra s'emprenya perquè diu que la frase l'han treta de context i se'n va del programa. I no torna.
Però així, explicat... me voy i s'acabó.
Sí, allò que fan, que s'emprenyen i se'n van quan mengen el iogurt,
bueno, però se'n van,
o
quan,
van a buscar...
quan hi ha un substitut o quan ets una persona que ets...
Ella va marxar...
Ella era la presentadora i se'n va anar.
I no va tornar. I la notícia d'aquesta setmana fresqueta és que l'han fet a fora. Mira, que t'ho expliqui un Europa Press. Encara que la crònica sembla del tomate, aquesta crònica és d'Europa Press. Ho dic perquè quan sentireu l'àudio i direu, i esto és d'un programa del corazón, no. Adelante Europa Press amb la crònica de l'acomiadament de Paz Padilla.
Duro varapalo para Paz Padilla. Según ha desvelado la revista Lecturas, Mediaset ha rescindido el contrato de la presentadora después de que abandonase en directo Sálvame por una fuerte pelea con Belén Esteban. Esta decisión llega apenas 6 meses después de renovarle el contrato de larga duración que firmó en julio de 2021. Un golpe para Paz, que lleva más de una década con Mediaset, presentando Sálvame como chusa en la que se avecina, jurado en Got Talent y presentando hasta las campanadas. Ahora Paz centra su foco laboral en sus proyectos fuera de la tele, como la marca que tiene junto a su hija de ropa y complementos, y por supuesto con su monólogo basado en el libro que escribió tras la muerte de su marido, El humor de mi vida.
Doncs,
bé, aquests de... això és Hola, no? Ho han tret d'Europa Press, però era per una crònica d'Hola o alguna
cosa
d'aquestes,
no? Sí, és d'Europa Press, però una crònica, perquè i es veu que no
que
era una crònica.
És que tenen l'amor fins i tot per posar la música, aquesta gent,
sí,
eh?
Sí,
vull dir,
sí,
una cosa...
Igual, de fet, això ho desvetllava la revista Lectures, aquesta setmana. Fixa't que, ja no ens en recordem, però Paz Padilla ha fet les campanades.
És veritat.
És que, esclar, això fa dos telediarios.
És veritat. Però a la Paz Padilla li passava una cosa, que no té filtre, aquesta dona.
No,
si t'hi fixes, a
no
vegades les deixa anar així i després dius, què ha dit ara? Què ha dit?
Saps què deia la meva àvia? Les deixa anar com els burros als pets.
Doncs el mateix.
Fixa't, ara que parlem de campanades, les campanades que no li van servir per res a la Paz Padilla, ni d'audiència, ni de res, perquè finalment es quedés a Mediaset, a Telecinco, les campanades ha sigut el gran argument perquè Antena A3 o A3 Media renovi i faci un contracte de llarga durada a la Cristina Pedroche. Per què? Home, pels vestits impossibles i les campanades que han arrasat aquest 2021.
Que veo que traes en tu cabeza hoy, ¿no?
Esto es un poco un homenaje a toda la gente que nos está viendo ahora a través de las pantallas, porque estarán en casa así, un poco...
Bueno, así,
un
así...
Un poco de confinamiento, couture, lógicamente, como dice Josie. Y bueno, y en el pelo, porque quería traer muchísima luz.
Pues
això era l'any 2020, que era l'any del confinament,
ja,
que es va posar una mena de barnús sobre el vestit impossible que portava.
Sí.
Bueno, si te'n recordes, en tot cas, la Cristina Pedroche cada any, malgrat que Televisió Espanyola diguéssim, que els hi passa la mà per la cara totes les cadenes amb les campanades, sempre fa el minut d'or la Pedroche, que espera última hora per treure's
quan
el que
treu
porta
a sobre,
sí. Perquè la gent vol veure el vestit i ho fan perquè es quedin.
Bé, el vestit. Però, o no vestit, perquè no és que vestit. Cada vegada porta menys coses,
cada vegada,
aquesta noia.
Sí, al final no sé què es posarà.
Un dia sortirà amb el parros a l'aire, vull dir
rombus,
que és igual.
Un sí, rombus,
o ni això.
Bueno, el tema és que, clar, què va passar aquest any? Que l'Obregón va agafar el Covid, te'n recordes?
Sí.
Que havia de repetir les campanades.
Que al final es va posar malalt.
I llavors sí. Ho va fer amb Petrus. Amb Petrus, que és el presentador d'Aquí la Tierra, que m'agrada molt.
En Petrus pensava que era aquell ganso que hi ha a Mykonos. A Mykonos hi ha un ganso que es diu Petrus.
Què vols dir, un ganso?
Un ànec? Sí, un ganso.
Un ganso,
sí, però sí. D'aquests grossos, no?
Ah, sí?
I és la icona de Mykonos.
Petrus, Petri.
Tu també et dius Petrus.
Si no, vull dir, si tu digués en un altre idioma, diries Petrus.
Petrus, sí.
Petrus,
si m'ho diguessis en grec, no?
Exactament. Doncs, bueno, clar, van canviar l'Obregón per en Petrus, i tot i que en Petrus a mi em cau superbé, el de que la Tierra, clar, no té el tirón de l'Obregón. I aquest any, Antena 3, amb la Pedroche, va fer rècord absolut d'audiència, eh? 7 milions i mig d'espectadors i un 37,9 de quota de pantalla. Per tant...
Jo ara em plantejo, les altres televisions ho van fer tan malament perquè aquesta tingués tant, o és pel vestit només?
Jo crec que
o
no vestit. És un clàssic una mica, no? De dir, bueno, doncs mira, la van... Pel que sigui, escolta'm, li va funcionar. El tema és que, escolta'm, bueno, la Pedroche la tenim al Zapeando, a la Sexta. La tenim també presentant Love Island a Espanya. Que ho fan per Neox i a 3Player. Clar, que fan coses, clar, aquestes plataformes pensa que ara també tenen, donen serveis tipus Netflix,
ja,
per entendre'ns,
ja.
A través de la 3Player. I a més també, ella vol, dintre d'aquest contracte amb A3 Media, està potenciant també la seva faceta d'actriu. Vale, per tant, també farà algunes coses a les sèries que hi hagi, Antena 3 i tot plegat. Per tant, escolta'm, celebro que la Pedroche... Home, ho celebro per ella, jo me n'alegro.
No facis
aquesta cara.
Jo és que la
Pedroche... En Paco Valladares no faria mai aquesta cara.
A veure, jo és que la Pedroche no és tant de la meva devoció, perquè no m'acaba de fer el pes, què vols que et digui?
Però ens anem d'alegrar quan algú...
Ah, no, que li vagi bé.
Escolta,
i tant, i que ensenyi el que vulgui, més faltaria...
Sí,
ja veurem què ensenyarà aquest Nadal que ve.
No sé
perquè
si
ja no sé què li queda.
Ensenyar. No sé què li queda. Què li queda per ensenyar?
Li queden moltes coses, però vull dir que a veure què per ensenyar.
Escolta'm, no fem zàping encara. Quedem-nos a Antena 3 perquè estan fent la promo d'un programa que està a punt de començar ja la segona etapa o la segona entrega.
Ahora empieza el desafío.
El desafío. Muy pronto, nueva temporada en Antena 3.
Va por ti.
Torna el desafío, presentat per qui? Home, qui ho presenta tot, també?
El desafío ho presenta... Espera't un moment, és que jo l'he vist, aquest programa, eh?
Sí.
I no em va agradar, també, però... Qui el presentava?
Comença amb R.
Roberto Leal.
En Roberto Leal. En Roberto Leal va presentar la primera entrega del Desafío, que és un programa, doncs això, la paraula ho diu, posen... com es diu en català?
Proves.
Desafío. Bueno, proves, però és un...
Desafiaments.
Un desafiament.
Sí.
Ja pot ser, doncs, una prova més física, que s'han de preparar... O sigui,
però ja se'n va fer llarg i lleig.
I fins i tot la prova més heavy és la prova d'apnea, eh? Que han
sí,
d'aguantar sota l'aigua
sí.
I els preparen. Vull dir que el programa no només és... el dia del programa com fan el desafiament, com el resolen, sinó també els graven mentre s'entrenen, mentre es preparen. Tota la primera temporada va anar molt bé i van entre els famosos que hi van participar la Kira Miró, la Gata Ruiz de la Prada, en Bustamante, la Gemma Mengual, en Jorge Sanz, que va guanyar la prova de l'apnea.
Sí.
Es va preparar molt bé la Ana Peleteiro i en Pablo Puyol. Doncs bé, ja tenim els de la segona entrega, que no ens diuen quan començarà, però allò que diuen pròximamente, que hem d'estar al cas, perquè qualsevol
dia... Sí, perquè
de vegades
diuen pròximamente i és el mateix dia.
T'ho plantifiquen. Bueno, tenim, atenció, Omar Montes, que dius, bueno, Omar Montes, Maria Pombo, Lorena Castell, Raquel Sánchez Silva, la que presenta el programa de costura d'alta costura, la que hi ha tot el tema polèmic amb la mort del seu marit, te'n recordes,
sí,
l'italiano,
sí,
que encara està el tema, Juan Betancourt, el Monaguillo, i, atenció, Jesulín de Ubrique.
L'han recuperat.
Feia
molt d'anys que no sortia aquesta televisió.
Deu necessitar calés, dic jo. La dona
està
embarassada.
Home, tu,
tantes boques, has de fer el que sigui. I, atenció...
I en Corrupipi també,
que aquesta,
de tenir allà encara.
Aquesta m'ha sorprès. Norma Duval.
La Norma Duval.
La Norma Duval, que dius, home, la Norma la veiem anuncis de coses així fit. La veritat és que està...
I la Norma Duval també s'haurà de fotre dins l'aigua i...
Home, i clar, està, si va al programa ha de fer el que sigui. Però ara et diré una cosa. Saps per què hi va la Norma Duval? La Norma Duval no hi havia d'anar. Aquelles coses que passen.
Ja hi som.
Però algú va pillar el Covid, i clar, aquest programa és gravat, quan s'emet ja està gravat i editat i tot, i la van haver de substituir, és a dir, és la substituta d'algú.
D'algú.
I és la substituta d'algú que estan preparant el seu biòpic. El biòpic d'ella, que va ser una supervedete. O sigui, la Norma Duval substitueix a una altra supervedete, que tampoc canten bé. Ja t'ho diré.
Ah, ja sé qui és.
No m'ho diguis perquè, com que, per si algú encara no sap de qui estic parlant, jo crec que ara us posarem una pista, que no, o sigui, no hi haurà dubte
de
qui és. Endavant.
Mac Navajas és un hombre con un nombre singular.
Aquesta té veu de fumadora.
Aquesta, que és la barba de rei Mac Navajas. Es costa fins i tot cantar tan avall.
No tiene nada.
Escolta'm, la Norma Duval, per cert, té 65 anys, Ho dic bé,
65 anys?
Està estupenda, la Norma Duval.
Doncs jo pensava que tenia més,
Es cuida... Sí?
No, perquè estigui malament, no. Perquè com que l'he vist tant d'anys...
És que des de molt jove, clar, que la Norma Duval se'n va anar a París i allà ja va triomfar i tot plegat. Escolta'm, doncs la Bàrbara Rey serà la protagonista del biòpic que es dirà Cristo y Rey.
Cristo y Rey?
Clar, d'Àngel Cristo i Bàrbara Rey.
Ostres, perquè hi ha el Cristo Rey, que és una altra
clar,
cosa.
No, Cristo i Rey. I s'està preparant la sèrie per a 3 Player Premium, és a dir, és com el, perdó, com el Netflix, però d'Antena 3.
Aquesta deu estar contenta perquè amb el rei li han tret tot d'allò que tenia, El rei emèrit, ara potser tornarà aquest home. I no el podrà veure una altra vegada.
Jo, si tingués vergonya, no tornaria. És a dir, perquè ha de venir, no cal que vingui.
Ja, tu perquè tens vergonya, però vull dir que, escolta'm una cosa, amb ella potser li fa il·lusió tornar-lo a veure. No, l'havia vist molt abans.
Potser sí, no sé. Saps qui farà de Bàrbara Rey a la ficció? Bueno, el tema del rei sortirà, Però mira, diuen que el tema de la relació de la Bàrbara Rey amb el rei, valgui la redundància, es farà d'una manera, diu, i de fondo la sombra de la relació de Bàrbara con el monarca. Veurem allò, saps com en Charlie de Los Ángeles de Charlie, que no sortia mai?
Ah, exacte, una veu,
un telèfon.
Estàs
preparada? Jo crec que el rei serà sense sèrie, no?
Yeah.
La sèrie haurà drogadicció, ludopatia, infidelidades i malos tratos. És a dir, Bàrbara Rey i Ángel Cristo, la parella més de moda l'any 79, Madrid, un triomf domesticant les feres, i l'altre...
Tocant les trompes de l'elefant.
Quines trompes?
La Bàrbara Rey tocava les trompes dels elefants.
Perdona,
no tocava totes les trompes, però les dels elefants també.
Exacte, i fent de vedeta, i fent de tot. Bueno, s'ajunten i la parella del moment. Et deia, quina actriu farà de Bàrbara Rey? Jo no me l'esperava, aquesta.
Quina actriu farà de Bàrbara Rey?
Sí, mira, ell serà l'actor Jaime Lorente.
L'Àngel Cristo.
Jaime Lorente. I ella... Mira, et donaré una pista.
No sé.
És una actriu de La Casa de Papel. Una de les actrius de La Casa de Papel.
A veure, hi havia alguna actriu a La Casa de Papel que tenia una veu així?
No sé si allò de la veu serà tan així. Mira...
La Flores no.
No, la Flores no és.
És que no l'hi veig.
És la Manila. La Manila.
Que, com es diu aquella noia? La
Belén Cuesta.
La Belén Cuesta.
La Belén Cuesta serà Bàrbara Rey, que l'hauran de transformar, Però, bueno, escolta'm... I els productors d'aquesta sèrie són la Montse García i en Daniel Écija. En Daniel Écija és productor de televisió de molt de renom, fa molts anys que s'hi dedica, i, per situar-lo, és l'exmarit de la Belén Rueda.
Ah.
La Belén Rueda,
sí.
Vull dir, doncs és l'exmarit de la Belén Rueda i és un dels productors executius d'aquesta sèrie.
Ens explicaran tota la història de la vida d'aquesta dona, de la Bàrbara Rey.
Sí,
no?
Però et diré una cosa, aquesta notícia és notícia, o sigui, havia de ser la notícia de la setmana, no? De dir la sèrie de la Bàrbara Rey o dels últims dies, però recentment, a mitja setmana cap aquí, el Diari de Sevilla feia pública una notícia que, clar, ha fet saltar pels aires, diguéssim, tot el tema aquest, que és algú que protagonitzarà un altre biòpic.
Un altre biòpic de sí. qui? No se sap.
Què vols dir no se sap?
De quin personatge?
Home, esclar, que se sap el personatge, aquesta és la notícia. O sigui, hi ha un personatge que també va ser la mujer más deseada d'Espanya. Una mica més jove que la Bàrbara Rey, eh? Una mica més jove.
La mujer más deseada d'Espanya.
Amb molts embolics i molt, i molt, i molt. I et donaré una altra pista. Bueno, escolta'm, fem una cosa.
L'Helena de Borbó.
Tu creus que l'Helena de Borbó pot tenir interès? Home, l'Urdangarín, amb els embolics que ha tingut, dius, vale, la Cristina, però l'Helena de Borbó...
Bueno, perquè no se sap.
Ah, bueno, clar, potser perquè no se sap. Mira, et donaré una pista sonora de qui serà l'encarregada, la productora encarregada de produir aquest nou biòpic. La productora de Cuéntame, sí. que és Ganga Televisión, sí. que a més ja ha fet el biòpic d'en Rafael i de Luis Miguel, que sí. el van veure a Netflix, sí, recordaràs. Doncs, atenció, és que clar, dius, aviam...
No em diguis que és l'Anna Belén.
No, l'Anna Belén no, però ara has tingut... De qui parlàvem la setmana passada aquí, que també ha fet les campanades?
Ah, de l'Obregón.
L'Anna Obregón, o sigui, això s'ha sabut fa dos dies. En Francisco Andrés Gallardo, periodista del Diari de Sevilla, feia públic el dijous que que l'Anna Obregón finalment havia firmat amb la productora Ganga, que és la de Cuéntame, per fer el seu biòpic. Javier Cuadrado, que és el gerent del grup Ganga, diu, estem molt agraïts a l'Anna Obregón per permetre'ns compartir aquestes vivències tan íntimes, un exemple de superació i constància, en fi... Clar, però home, no només narrarà la part del fill, que això és una cosa més, perquè, clar, a veure, l'Anna Obregón...
Donarà molt de sí, perquè aquesta dona ha fet moltes
embolicada.
Coses.
Mira, l'Anna Obregón va ser parella d'en Miguel Bosé. Va ser parella. Recordem el jugador de bàsquet que va morir d'accident, Fernando Martín, que la gent dels anys 80 se'n recordarà molt. De l'Alessandro Lecchio, d'en Zucker, del futbolista, en recordeu?
També en Davo.
El romance amb en Davor Zucker va ser d'en Bertín Osborne, i els que no sabem que sortiran aquí. Per tant, jo crec que a l'Anna Obregón hi haurà una part molt important centrada en tota aquesta joventut boja que va tenir, amb tota aquesta revolució, no?, que va suposar l'Anna Obregón, i evidentment hi haurà... Si anem fins avui, doncs tota la part del fill i tot això, no?
Però bé, l'Obregón també és un altre perfil de dona, que també és allò que et deia abans amb la Bàrbara Rey, que jo pensava que tenia més edat perquè ja des de molt jove l'havia vist, no? I sempre hi ha estat. L'Obregón li passa el mateix, no?
Des de joveníssima, que ja té un èxit, igual que en Bertín Osborne, que des de molt i molt i molt jove ja va començar, o ara ja té anys en Bertín, però dius, ostres, és que fa molts anys que està a la palestra i no s'acaba mai.
Veus, en Bertín Osborne no canta bé i no és vedet. Tu dius que les vedets són les que no canten bé.
Escolta'm, és com una vedet, és com una vedet, en Bertín Osborne, és com en Paco Valladares, que t'haig de dir. Mejorando lo presente, que tu estàs més bé. Escolta'm, estic contenta perquè la guionista d'aquesta sèrie, de l'Anna Obregón, és una dona que també és autora de teatral, que és la Yolanda García Serrano, que aquesta dona ja ha col·laborat amb els guions de Cuéntame i també de la sèrie Hit, i té un Premi Goya al millor guió original i és Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Per tant, com a mínim, la persona que es farà càrrec de narrar aquesta història, d'escriure-la, és una molt bona professional. Per tant, jo penso, a més ho fa la gent de Cuéntame, aquí hi ha pasta, rufa, pot ser una bona sèrie, jo tinc ganes de veure-la.
Sí,
no
sé, però
tu.
D'aquí que surti...
A mi em deixes triar entre la barba, el Cristo Rey i l'Obregón, home, no sé què dir-te.
Home, vols dir que no hi ha més morbo, la de la Bàrbara Rey?
Bueno, no
home, jo
sé,
li veig més
clar.
Morbosa, perquè les coses que explicaven del seu home...
Abans que el seu home és un maltractador i un
per això,
de tot,
i de tot el que feia, el que deixava de fer, però... que s'enviava la filla a buscar drogues...
Però la sèrie de
l'Obregón,
amb totes les coses divers que explicava l'altre dia que li passaven, que
no
s'hi
també,
veu,
també.
Les anècdotes que té reals, amb totes les coses
igual,
que ha
les
fet...
Les mirarem totes dues.
Jo crec que ha de ser una sèrie d'aquestes que et deixen bé, glamurosa, divertida, guai, una mica com aquesta Emily en París, però Anna Obregón...
En Mallorca, que és el que feia l'estiu, no? El Posado,
exacte,
no?
el Posado de Mallorca. Escolta'm, ara ja que estem en tema de glamour, per favor, posa'm una sintonia. Ah, aquí és, mira-la. És que estic de vedete, vaig a posar-me les ulleres de vedete.
Ah, sí, senyor.
Avui has vingut així molt, sí, eh? No, d'escales avui, amb plomes i coses d'aquestes,
eh? Avui he vingut estupenda. Escolta'm una cosa, aquesta sintonia et sona, no? És la sintonia de MasterChef Celebrity.
Estic veient les teves ulleres i m'estic mirallant.
Home, clar,
perquè són
de mirall.
Perquè són com dos miralls d'aquells immensos.
I tenen un toc lila perquè s'acosta el Dia de la Dona.
Ah, i per això te'ls has
posat. Que farem un especial el divendres de la setmana que ve en línia amb tota la programació de Radio Lot.
Molt bé.
Parlant de les dones a la tele, vull dir que això ja està fet. Escolta'm una cosa.
Què?
Et preguntaràs, i per què em parles ara de MasterChef?
No sé, qualsevol cosa que m'expliquis.
Diré per què. La productora de MasterChef, que no és tonta, vull dir, quan hi ha productores que fan programes d'aquests que mouen caler, veuen de seguida on hi ha negoci.
El filó.
Sí. A veure, jo te pregunto, qui va guanyar MasterChef aquest any contra tot pronòstic? Ah, vam tenir la pobra Vero, amb tot el que va passar i tot com va anar, la Verónica Forqué, que va acabar suïcidant-se, sí, per problemes d'ella que tenia. Però, en tot cas, qui va guanyar?
En Juan, no?
En Juanma, que és el de la Cope d'Esports, i en Miqui Nadal, que és el del Zapeando.
Sí, bueno, senyora.
Una estranya pareja. Però què vam descobrir durant el programa? Hòstia, que eren una estranya pareja que no es coneixien, es van trobar...
Però hi havia molt bon rotllo, després.
I saltó la xispa. Mira, ells mateixos ho expliquen a dos telediaris d'acabar MasterChef.
Quiero desearte suerte. Quiero decirte que has sido un compañero espectacular, que me he reído muchísimo, que te juro que cuando entré en el programa no me caías bien. Era real, pero que al minuto de conocerte ya supe que me iba a llevar genial contigo. Así que nada, que lo disfrutes mucho y que esto es un premio para los dos.
Muchas gracias, Juanma. Yo, sin embargo, tengo que decir que sabiendo que venías tú a este concurso, sabía que me iba a llevar muy bien contigo y la realidad ha superado las expectativas. Me lo he pasado muy bien contigo, hemos compartido muchas cosas, muchas risas y que vamos a disfrutarlo aquí, vamos a gozarlo y vamos a hacer reír como hemos hecho durante toda la edición y que gane el mejor.
Ole, al final van guanyar tots dos, cosa insòlita. És a dir, hi va haver dos guanyadors de MasterChef. Mm-hmm. S'ho van mereixer tots dos. Doncs bé, Shine vol dir brillo, Shine Ibèrica, no Shine. Shine Ibèrica.
És que ho estàs dient d'una manera. A veure on sortirà ara, Shine.
Shine Ibèrica és la productora de MasterChef i és la productora del programa nou que faran. Ai, estic xocant, sóc jo que xoco amb el micro,
sí,
perquè no m'hi veig amb les ulleres.
No, amb les ulleres no t'hi veus, i a més a més et poses el micro alt, perquè com que tens un coll de girafa...
Tinc el ganyot alt, i me poso a sota... Faré una foto un dia, perquè a sota
aquí...
hi tinc una...
Bueno, no ho diguis, perquè perd el glamour. Això,
és igual, perd el glamour, però és igual. Que m'he hagut d'aixecar el micro, perquè jo sola no s'aixeca sol quan em veu. M'he hagut d'aixecar. Amb els anys ja se sap que hi ha coses que no...
Ja no s'aixequen. Bueno, deixem-ho córrer.
Això és ben bé. Mira, podríem ser tu i jo, la Merche Mar i la Manya. Allà al Molino. Hija, porque con los años... Ai, les vegades que he entrevistat jo la Merche Mar i la Manya,
escolta,
de veritat.
Escolta, vols fer el favor de parlar de MasterChef?
Sí, que
me n'he anat
per les terres de Úbeda. No, volia dir que Shine Ibèrica, que és la productora de MasterChef, va dir, escolta'm, amb aquesta estranya parella hi ha química. Entre Miqui Nadal i Juanma Castaño hi ha química. I, atenció, han preparat un nou format de programa que es dirà Cinco Tenedores, que s'emetrà a Movistar Plus, sí. I que és una combinació una mica de tot. És un programa show, on hi haurà competició, hi haurà convidats molt coneguts i molt de sentit de l'humor i molta química entre ells dos. Per tant, escolta'm...
Ah, però ells dos seran els presentadors o els que participaran? No,
no, ells són els presentadors.
Els presentadors.
En Juanma i l'altre, per això et dic. I vés a saber, si funciona, vés a saber on ens trobarem els Cinco Tenedores. Veus, això és tenir... El caler crida caler.
Sempre.
Això jo també ho deia les iaies i és una cosa que encara funciona. Escolta'm, estem a punt d'acabar, poder que anem a Eurovisió, no? Deixa'm dir-me que confirmo que la UER ens escolta. Qui és la UER?
Ara t'ho volia dir, qui és aquesta?
La UER...
Perquè, clar, algú dirà, qui és aquesta, la UER?
És la Unió Europea de Radiodifusió, que és la que organitza, l'entitat que organitza el Festival d'Eurovisió, que aquí diguem Eurovisió.
Eurovisió.
Eurovisió. Nosaltres la setmana passada, el divendres, dèiem, escolta, tantes sessions, sancions a Rússia, amb tota l'escalada bèl·lica que hi ha, que evidentment la cosa ha anat a pitjor i no es pot aguantar, però en aquell moment no hi havia moltes de les sancions que ara s'han anat posant a Rússia, a més veient tot com evoluciona, no? Però vam dir, escolta'm, el que han de fer és prohibir a Rússia que participi al Festival d'Eurovisió. Doncs aquella mateixa tarda, o sigui, nosaltres ho vam dir al migdia, aquella tarda van anunciar que Rússia no participaria al Festival d'Eurovisió.
Jo dic en Putin que, està preocupadíssim d'això, eh?
Home.
En Putin, una cosa... Escolta, tant se li fot amb ell anar a l'Eurovisió com no anar a l'Eurovisió. Ell va parar altres coses.
Pot semblar una frivolitat, però la veritat és que, a veure, Rússia no podia participar al Festival d'Eurovisió. Una
mira,
cosa que públicament s'havia de dir.
Et diré més. Potser en Putin està content fins i tot de que no el deixin anar a l'Eurovisió. Perquè la gran audiència d'aquest festival és del col·lectiu LGTBI. I a Rússia ja saps com estan les coses. Bé, a Rússia, al govern d'en Putin.
Exacte,
no
ja parlem de Rússia, de Putin i els oligarques que l'acompanyen.
No del poble.
Perquè moltes vegades ja sabem que entre el poble i els que manen hi ha una gran desconnexió, no només a Rússia, sinó a molts països del món. Bueno, el fet és aquest, i ens ho explica un youtuber que és eurofan des dels anys 90, està youtuber des de l'any 2010, i ell es defineix així com, es diu Random Spain Blog, el seu canal. Y de Eurovisión como mi forma de vida y mi canal la manera de compartirlo. I ell el que fa és parlar d'Eurovisió i explica molt bé, diu, home, pot semblar una frivolitat, no? Potser ara la gent que ens escolta diu, ostres, estan parlant d'Eurovisió i de Rússia, pot semblar una frivolitat davant el conflicte bèl·lic que hi ha. I la veritat és que aquest noi ho explica molt bé. Per tant, li donem pas. Adelante, amigo.
Muy buenos a todos, por decir algo, ya es oficial, lo ha confirmado la UE, Rusia no participará en Eurovisión 2022. Y quizá esta noticia no nos sorprende mucho, de hecho yo creo que la mayoría ya estábamos esperando que anunciaran algo así. Si llegas a este vídeo porque estás buscando cosas de Rusia y crees que es algo muy frívolo hablar de Eurovisión con la situación que se está viviendo, mi canal Random Spain es que es especializado en hablar de Eurovisión, con lo cual, bueno, pues yo voy a hablar de la declaración que ha hecho la UE. Y realmente la declaración es bastante escueta, lo que dice es que Rusia actualmente, pues tal como está actuando, no tiene los valores necesarios que se piden para poder participar en Eurovisión y que realmente son los que fundaron la UE, ¿no? Con lo cual no podrá participar este año. De momento se quedaría con 40 países, el caso de Ucrania, pues ahí vemos, depende cómo salga el asunto, si pueden seguir participando o no, si no se quedarían con 39. Aún así el anuncio es un poco más extendido, incluso dice que estarán pendientes de lo que ocurra y depende de la situación, si empeora o a ver cómo va, pues evidentemente también podía haber la posibilidad de que el Festival de Eurovisión en Turín 2022 no se llegara a realizar. Ya veremos. La verdad que ha habido opiniones de todo tipo por las redes, ¿no? Hay gente que está diciendo que la UE ha tardado mucho en anunciar que Rusia no participaba en Eurovisión, ¿no? Pero realmente creo que es lógico, de hecho creo que es muy pronto, ha ocurrido en muy poco tiempo, porque la UE al final es un organismo donde participan muchas televisiones, donde el grupo de referencia son varias personas y se tienen que poner de acuerdo, tienen que discutir, tienen que dialogar, tienen que ver cómo van a hacer ese anuncio. A ver, no puede ser hoy en una hora todo hecho, no es una sola persona la que decide, evidentemente ahí hay que hacerlo todo un poquito con pies de plomo, pero bueno, creo que ha sido bastante rápido. De hecho, muchas televisiones ya tenían su propia opinión y la estaban manifestando abiertamente desde ayer mismo, ¿no? Televisiones sobre todo del norte y también de países bálticos ya estaban diciendo que no querían que Rusia participara, incluso también creo que era Países Bajos, entre otros, y alguna que creo que era Finlandia, Letonia, si mal no recuerdo, Estonia, no me acuerdo, había varios que ya estaban diciendo que si Rusia participaba ellos no iban a ir a Eurovisión, es decir, ellos mismos se retiraban. Con lo cual la cosa estaba ya bastante clara que sí o sí iba a salir por ahí la UE, como se ha confirmado, que Rusia no estarà en Turín 2022.
Escolta'm, que ens ho ha explicat bé aquest noi.
Molt bé, molt bé, ens ho ha explicat.
Escolta'm, fixa't, perilla potser el Festival d'Eurovisió. De fet, no sabem com evolucionarà la guerra a Ucraïna.
És el que et volia dir. Estem parlant molt d'Eurovisió i vés a saber si es podrà fer al final, m'entens?
Països, diguem, que toquen molt de prop aquest conflicte, no sé si estaran parlant al Festival d'Eurovisió d'aquí un mes i poc,
que ell deia, d'aquí dos mesos. Aquest noi que no sabia si Ucraïna podria participar-hi. Per poc que pugui, ho hauria de fer.
Ho hauria de fer, jo també ho penso.
Ho hauria de fer per una forma ja simbòlica, no? Per dir... la resistència.
Exactament.
La penso, resistència d'aquest país.
Penso, penso que sí, que estaria molt bé que, que ho pogués fer. I escolta'm una cosa, una de les cinc cançons que estan en el top 5 a les cases d'apostes, mira tu com va, que mira, l'havia de posar la setmana passada i no vam tenir temps, precisament és Polònia. Polònia, el país, diguem, que més s'ha volcat amb els refugiats, els veïns,
clar,
veïns
d'Ucraïna,
doncs és una de les cançons favorites. De fet, el cantant, avui ens marxarem amb aquesta cançó, que és una balada, la canta Christian Ochman, la cançó es diu River, aquest noi canta en anglès, perquè aquest noi va néixer a Massachusetts, l'any 99, és un generació Z, té 23 anyets, és moníssim, no és ni iogurin, és un petit suïs.
No,
un petit,
o sigui, iogurin desnatat.
Desnatat, és un petit... És... No, però canta bé aquest noi, i és... polonès i nord-americà, és a dir, deu tenir el pare d'un lloc i la mare de l'altre, això que passa aquí. Va guanyar la versió polonesa, l'edició polonesa de The Voice, és a dir, l'última edició, i no sé si està programat en aquest país, que el que guanya The Voice passa en altres llocs, se'n va al Festival d'Eurovisió. En tot cas, aquesta és la cançó de Polònia, que de manera simbòlica hem pensat que estava bé avui acabar el programa, no?, amb aquesta cançó. Escolta'm, em poso les ulleres de BDT. Tinc les teves aquí.
Ara me les posaré a veure com en queden.
Doncs fem una foto, perquè si ara amb les ulleres no em reconeixen pel carrer, també em sabria greu, perquè a mi, com a totes les BDTs, això ho explicava la... Com es diu? Ara me surt el nom. La de...
L'Alemanya.
No, la de la xica Yeye.
La Concha Velasco.
La Concha Velasco. A mi m'encanta que me paren per la calle. Volem dir, escolta'm, jo igual.
Una altra que també té una veu així afectada, la Concha Velasco.
També, totes. Totes tenen bones cames i d'això. Per tant, ara ens farem la foto amb les ulleres de BDT per si no ens coneixen pel carrer.
Vols dir que no reflexarà molt a la càmera, això? I quedarà una foto difuminada o així esfumada?
Ja ho veurem. Jo estic agradecida.
Perquè Déu-n'hi-do, això, eh?
Agradecida i emocionada. Bueno, ens veiem la setmana que ve, especial Setmana de les Dones, eh?
Molt bé.
I acabem
amb la música de Polònia, no?
Poland, amb en Christian Ochman i la seva cançó que anirà al Festival d'Eurovisió, que es dirà... River.
Que vagi molt bé. Gonna take my body down, right down, down, down to the river. Gonna take my body down. Let the water carry me away. Just float away.
take my body down, right down, down, down to the river.